Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Des d'aquest passat diumenge, per més inri jornada electoral, una sèrie de desgraciades desditxes a sota el servei de rodalies del país arran de robatoris de coure que han causat incidències importants, importantíssimes a la línia ferroviària. El que ningú podia imaginar és que, tant des de DIF com el mateix ministre de Transports, Òscar Puente, corressin a culpabilitzar el cos de Mossos d'Esquadra per no vigilar prou i descartar el sabotatge. Evidentment, ahir no podia saber-se. El director general de Mossos, Pere Ferrer, assegurava que no només han multiplicat el patrullatge per impedir robatoris de coure, sinó que, a més, no descarten cap tesi en una investigació d'uns fets que van tardar fins a dimarts al migdia en denunciar. Però el problema no és aquest, senyor Puente. El problema no són els Mossos d'Esquadra. I, de fet, el problema no és ni de lluny aquesta darrera incidència que ha paralitzat el país en plena jornada electoral. Fixi's. El problema, la gravetat de tot plegat, és que no passa res de nou sota el sol. La gravetat és que, com tot just fa una setmana va publicar el periòdico, des de principis d'any Rodalies ha registrat 3 incidències al dia de mitjana. És a dir, en els 4 primers mesos del 2024, el sistema ferroviari català ha acumulat ja 373 incidències. El problema és que la gent ha d'agafar el tren per anar a treballar, per anar a la universitat, per anar a signar documents, pel que sigui, i no arriba a l'hora que hauria d'arribar de forma reiterada, ni el servei disposa de gaires mètodes de reforç quan s'hi acumula gent, ni la línia de costa està preparada pels temporals, ni el sistema ferroviari dissenyat per possibles incidències com la del cap de setmana. Pel que fa a les millores compromeses per l'Estat a la xarxa de Rodalies de Catalunya, per valor de 840 milions pressupostats al 2022, només en van invertir la meitat. Però el problema són els Mossos d'Esquadra. Potser el problema, senyor Puente, és que ahir s'anunciï un nou recorregut d'AVE entre Màlaga i Múrcia, passant per Madrid. És a dir, un viatge de 3 hores i escaig fet amb 7 hores, per inutilitat de tothom, això sí. Potser el problema siguin inversions com la d'estació de Tardienta, a Huesca, un poble de menys de 1.000 habitants a Los Monegros, amb una estació infrautilitzada, però que aquest n'és tan sols un exemple de les 8 estacions d'AVE amb menys de 150 passatgers al dia que hi ha a l'Estat espanyol pel capritx o benefici d'alguns, o que la tossuderia amb el corredor mediterrani els hi hagi pujat els colors més d'una vegada a Europa. Potser, i només potser, tot això expliqui una mica més el que està passant, el que ja fa temps que passa. I no és la vigilància o no del cos dels Mossos d'Esquadra, senyor ministre. Potser i només potser es tracti d'una gestió nefasta. Gairebé 3 minuts que passen de les 8 del matí, repassem els titulars d'aquest dimecres 15 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Un dia com avui tampoc es podia saber. Continuen els problemes a Rodalies mentre es mantenen els retrets polítics mutus i sense cap assumpció de la seva responsabilitat.
Sí, afectacions a l'R3, l'R4, R7 i R12, tot plegat mentre el Ministeri de Transports manté la hipòtesi de sabotatge i els Mossos critiquen que el ministre Òscar Puente els acusi d'inacció.
I atenció, perquè un atac informàtic al Banc Santander afecta a dades de clients i treballadors a Espanya, Xile i Uruguai.
Sí, el banc assegura que aquest accés no autoritzat a la base de dades no conté informació sensible, com ara contrasenyes. L'entitat detalla que les operacions i el sistema del Santander poden seguir operant amb tota seguretat.
En parlarem avui d'aquesta qüestió cap a un quart de 10 del matí amb l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez. I els joves espanyols tenen ara menys capacitat d'acumular riquesa, d'estalviar i són més vulnerables econòmicament.
L'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya revela que la riquesa de les llars no s'ha recuperat de la crisi del 2008, sobretot en el cas dels més joves, el patrimoni dels menors de 35 anys ha passat de 100.000 euros, ara fa 16 anys, a 20.000 actualment.
I encara en plena política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'aferra al càrrec, tot i els mals resultats de les eleccions catalanes.
En una carta, la militància s'ha ofert a continuar liderant el partit després de l'anunci de Pere Aragonès, que abandona la primera línia política. Oriol Junqueras també ha reiterat la decisió d'anar a l'oposició i no entrar a formar part del nou govern.
Per cert, també en parlarem d'aquesta qüestió i de tot el que està passant a la política catalana avui amb Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat a les eleccions europees. Anem a plana esportiva, Xavi Tosquets. Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Derrota del Girona contra el Villarreal a l'estadi de Montilivi.
Sí, una derrota per 0-1 que allunya l'equip de Mitchell de la lluita per acabar la Lliga com a subcampions. Ara mateix, a falta de dues jornades per acabar el campionat, estan a 3 punts del Barça, que recordem jugar demà al partit d'aquesta jornada.
I sí que ha guanyat el Barça femení al camp de l'Eibar per 0-4.
Sí, amb el títol de Lliga a la butxaca, el duel d'aquest dimarts ha servit d'entrenament per a les blaugranes de cara a la final de la Copa de la Reina, que juguen aquest dissabte, i per a la final també de la Champions femenina de la setmana que ve a Bilbao.
Judit Vallès, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens expliques un dia com avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem del cas d'una dona que es va confondre de sobre l'anar a votar i va introduir a les urnes un bitllet de 100 euros, sense voler. Després explicarem una nova tendència de moda, que es tracta d'uns pantalons tacats d'orina que valen més de 700 euros, i acabarem escoltant la nova cançó... Sí, 700 euros, efectivament.
Val.
Després acabarem escoltant la nova cançó de dos artistes valencians emergents, que es diu Petjades.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, gairebé 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, que a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les pluges són intenses en aquests moments a la costa central de Barcelona. Unes precipitacions que al llarg del dia d'avui poden afectar qualsevol indret del país. Les pluges més importants d'aquestes últimes hores han deixat 23 litres d'aigua per metre quadrat a Manresa, 13 a Reus o 4 a Mollà, i continuarà plovent, com dèiem, al llarg d'aquest matí a qualsevol indret del país. De cara a la tarda, les precipitacions quedarien restringides sobretot a les comarques de l'interior, del prelitoral, del Pirineu i del Prepirineu. Per tant, hi haurà una mica d'obertura de clarianes a punts de la costa i del sud de Catalunya. Les temperatures, com les d'ahir, es mantenen a ratlla. Allà on plogui, l'ambient serà fred, i les temperatures en començar la jornada d'avui també són bastant fresques. 16 graus a Barcelona, 15 graus a Tarragona i només 11 a Lleida i a Girona. Demà continuarà la inestabilitat, i això vol dir nuvolositat entre variable i abundant. Al matí, amb risc de pluges a qualsevol indret, i a la tarda, novament, les precipitacions quedarien situades a les comarques del prelitoral, de l'interior, del Pirineu, del Prepirineu, amb temperatures que, de moment, es mantindran sense canvis importants, tant les mínimes com també les màximes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per això anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Congestió a la B23 en els dos sentits de la via, que afecten també l'AP7 en el seu enllaç amb el nus del Papiol, com també el tram d'Esplugues cap a la capital catalana. A la 2 ja són 12 quilòmetres de lentitud cap a Barcelona des de Pallejà, i també hi ha complicacions a la C32 i a la C31 al Llobregat, que afecten l'entrada a Barcelona per la Ronda de Dalt. A la P7, al Penedès, a la Granada, encara es talla un carril cap al nord per una avaria, i també hi ha afectacions en la mateixa direcció als trams de Cerdanyola, Barberà i Mollet. També de la Roca a Montmeló cap al sud, i a la C59 i a la C17 hi ha complicacions també cap al sud. A la C58, retencions a Sant Quirze i a Montcada cap a Barcelona, també a Ripollet cap al nord, i pel que fa a les rondes hi ha la congestió habitual, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Mira, he estat buscant a veure si trobo els pantalons aquests, que em fa il·lusió tenir-los.
Uau.
Els pantalons tacats.
Després en parlarem, perquè això...
Bueno, és que el món s'acaba, hi ha moltíssimes senyals.
M'ho han d'explicar bé, eh?
Jo no sé quan durarà, però poc.
Falta la pluja de meteorits.
Sí, falta l'Armagedon, diguem, explícit, però tots són senyals.
Sí. Ai, a qui li donem el bon dia avui?
Mira, hem de mirar cap a França, hem de mirar cap al Festival de Cinema de Cannes.
Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Elodie Bouchard.
Cap a Cannes.
Cannes. Dues immenses... Parole. Dues immenses actrius, la francesa...
Si tots teniu la potestat de fotre-us en quan jo dic estrelles Michelin...
Michelin.
Si és Cannes, és Cannes.
Dues immenses actrius, la francesa Juliette Binoche i la nord-americana Meryl Streep, van unir les seves veus per declarar oberta la 77a edició del Festival de Cinema de Cannes aquest dimarts a la nit. Meryl Streep va pujar a l'escenari per rebre una palma d'or d'honor pel conjunt de la seva carrera, un moment fantàstic, una trajectòria de 5 dècades recordada a través dels nombrosos personatges que ha encarnat a la pantalla gran i les emotives paraules que li va dedicar la francesa Juliette Binoche.
En el cinema.
Dans le monde du cinéma.
You've changed the way we look at women in the cinema.
Evidentment, no té cap sentit perquè parla en francès i està doblada al francès, però jo l'he posada perquè capteu la emoció. Que això dona igual, l'idioma, ja es nota que està
emocionada. Sí, sí, emocionada, Binoche.
Molt emocionada, deia que Streep va canviar la seva manera de veure les dones al món del cinema i va donar una nova imatge d'elles mateixes, no? Aquesta va ser la seva declaració d'amor i agraïment per la seva part Meryl Streep, que no havia estat a Cannes els últims 35 anys, va rebre aquest reconeixement amb els braços oberts i radiant, tal com ja va passar al Festival de Cinema de Sant Sebastián. Bon dia, per tant, amb aquest gran moment al món del cinema, a Juliette Binoche i a Meryl Streep.
Vitamines, a qui li donem?
No, cal retirar-les, si us plau. Ara ho deies una mica en la teva editorial, si us plau, no li doneu més vitamines a Òscar Puente. Si el govern fos els Vengadores, ell és Hulk, no? Una mica
Superpuente.
Hulk. Superpuente, Hulk. Yo no tener culpa de Rodalies.
Una mica així, eh?
Una mica Hulk, sí, allò. Sí. El ministre de
Transport... On estan xarxes socials quan les necessites? Perquè el moviment que ha fet el rap...
Yo hacer las cosas bien. Bueno, perquè estic imitant a Hulk. Yo hacer cosas bien y el resto mal. Este es Oscar Puente.
Havien d'haver captat aquest moment, sisplau, Joan.
Oscar Puente, que la vehemència política fa gracieta fins que et toca a tu. Saps el que et vull dir?
A mi m'és igual. El veig fora del món. És que el veig una cosa...
Sí, perquè Oscar Puente va fer molta gracieta a tothom quan va aparèixer al Congrés dels Diputats i ningú sabia qui era, sí. A parlar a la tribuna d'oradors i...
Jo contestar Rajoy!
I a fer allò que fa, sí, sí. Però clar... Quan et toquen els problemes de veritat, saps?
Doncs mira, expliquem-lo. El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Oscar Puente, ha respost aquest dilluns a aquesta caòtica situació a Rodalies després del robatori massiu de coure i tota l'afectació de la xarxa del diumenge en plena jornada electoral. Al final va dir que la broma costarà 15 milions d'euros i que els catalans ens hem de fer mirar perquè tot passa aquí.
Ja.
Mireu-lo bé perquè, saps què? Jo no vull dir res, però... Tot us passa a vosaltres, bueno. Però és que el bo d'Òscar, conegut per la seva vehemència i energia, va tenir un altre moment que, en fi, no sé, just quan li preguntaven al principi com que no li agradava gaire res tot el que li deien. Aquest és Òscar Puente.
A que verdad que voy a hacer un esfuerzo por contenerme y no enfadarme. Mire, me parece gravísimo...
Señorías.
Me parece gravísimo que un responsable político...
Yo no enfadarme.
...convierta a la víctima.
Pero mola
molt
perquè diu... Voy a hacer un esfuerzo para no enfadarme y te está dient, estic cabreixat com
sí,
una mona.
Home, evidentment.
I la resposta dels presents, no, allò de... Oh, lo que ha dit també és molt graciosa. Dels creadors...
És molt congrés, això, eh?
De siu! I sal Òscar a contestar a Rajoy, que a mi me da la risa, ara arriba, porque me contengo, eh? porque me contengo... Porque si no, vamos, ah, sí. A la que puedo liar aquí. En fi, traieu-li les vitamines a Òscar Puente, sisplau, i el Royal Provide 5.000 i tot el que tingui allà a l'abast.
Traieu les vitamines a Òscar Puente i apugeu el preu dels cubates al bar del Congrés.
Sisplau.
A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Mira, doncs a un conductor d'autobús.
Sempre buscant nous referents, eh?
Aquesta és molt guai, aquesta cançó.
Home, sí.
Miguel Ríos i companyia. Resulta que han enxampat un conductor de bus que fa el trajecte Barcelona-Vic mirant el futbol al mòbil mentre circulava.
I no eres tu?
No era jo. No era. Però quan ho he vist he pensat, jo empatitzo totalment. Estic molt a favor. O sigui, pots mirar el GPS, però no pots mirar el Barça. No em sembla
just, eh?
No em sembla just. Wow. És a dir, el GPS és infinitament més avorrit que... Bueno, Podríem parlar-ne.
Sí.
Total, que ho han denunciat diversos usuaris a les xarxes socials i a l'empresa Segalés, que ja ha identificat el conductor per prendre mesures, pobret. Els fets van passar aquest dilluns al vespre en la línia 12, sentit Vic. El conductor d'aquest autobús que sortia de Barcelona a les 20:45, clar, li va agafar doncs, el partit de la contra la Reial Societat de ple i se la va posar al mòbil, tal com es veuen en diferents imatges a les xarxes. Segur que si xafardeixeu una mica a X o qualsevol xarxa ho heu vist. Tenia el dispositiu enganxat davant seu al costat esquerre del parabrisa, sempre segons les imatges publicades. Va ser poc més tard d'arribar a Vic quan quarts de 10, quan alguns dels usuaris van denunciar aquest comportament pel qual l'empresa els va demanar més detalls. I Segalés ha explicat que ja ha identificat el conductor, evidentment era fàcil identificar, ha revisat internament la situació i s'ha aplicat el règim sancionador que estableix el protocol intern. Ai. En fi, a més de veure el Barça, això és no solo cornudo, sinó apaleado.
Has de veure un partit avorridot.
Totalment. Però bueno, el tenia ja posat.
Que et sancionin per un partit avorrit,
El tenia ja posat. I amb l'home que és la ràdio. Si et poses la ràdio no et diuen res, no passa res. Però bueno, ell volia veure les imatges. Només volia mirar el Barça, pobre. En fi, Joan.
Digue'm.
Tinc una molt bona notícia.
Sí?
Sí. Ara estava escoltant la Falca abans de començar el programa i una de les coses que fem aquí és opinió.
Sí.
I a partir d'avui crec que de tant en tant podrem comptar amb la col·laboració de l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez. He estat negociant amb ell personalment, opinador. Perfecte. De reconegut prestigi que opina de tot amb total solvència i naturalitat. Sí, de tant en tant li demanarem una columna d'opinió, si et sembla bé.
Vinga.
És un fitxatge, no?
Sí, home, i tant.
Relumbrón.
Categoria.
Avui s'estrena amb un tema candent. Luis Enrique, ¿qué opinas de que Junqueras quiera volver a liderar Esquerra?
Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra Gijón, yo soy gijonés al 100%, playu como nos llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i un dia més obrim aquest informatiu parlant de Rodalies i les incidències d'aquests dies arran del robatori de cable de coure a l'estació de Montcada Bifurcació. A aquesta hora continua havent-hi problema, Júlia, a l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12.
Sí, de fet l'R3 continua sent la línia més afectada. Els combois només circulen entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet i ho fan amb dos trens, per hora i sentit. Per arribar a la capital catalana hi ha un servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, on els viatgers poden continuar en metro. Els trens de l'R4 s'aturen a l'Hospitalet quan normalment la línia fa el trajecte Sant Vicenç de Calders-Manresa i la R7 va de Barcelona fins a Cerdanyola i, per tant, per anar a la Universitat Autònoma hi ha un servei d'autobús. Pel que fa a l'R12, els trens només funcionen entre Lleida i Calaf. El trajecte Calaf-Manresa es fa per carretera. La resta de línies funcionen amb normalitat de moment.
I ara us ho deia...
De moment.
I ara us ho deia amb les declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, acusant els Mossos d'Esquadra de descartar massa aviat que el robatori podria tractar-se d'un sabotatge. No han agradat gens a la cúpula de la policia catalana. Aquest dimarts ha sortit en defensa del cos català Pere Ferrer, director dels Mossos.
Sí, ho ha fet per assegurar que els agents catalans han fet més hores de patrullatge entre febrer i març d'aquest any del que ho van fer l'any passat. Però tot i així, els robatoris de coure han continuat. A més, Pere Ferrer es mostrava sorprès pel fet que 48 hores després d'aquest robatori de cable encara no s'hagués posat cap denúncia. Una denúncia que finalment sí que arribava, ho feia al migdia als jutjats de Cerdanyola del Vallès. El director dels Mossos també ha retret al ministre de Transports, Òscar Puente, que digués que els Mossos d'Esquadra no havien entrat a fer cap inspecció. Són declaracions de TV3.
S'han fet entre diumenge i dilluns 3 inspeccions oculars a la zona dels incidents. Com pot afirmar que el cos de Mossos d'Esquadra no ha entrat en lloc a fer la investigació? De fet, l'estem fent d'ofici perquè no tenim la seva denúncia. De fet, hem mirat les càmeres i en la zona on hi havia aquest cablejat d'altíssima rellevància per la infraestructura ferroviària de Catalunya, no hi ha cap càmera de videovigilància que el vigilés. A mi em sembla una irresponsabilitat.
Un pols que s'ha traslladat fins al Senat perquè el senador de Junts, Josep Lluís Cleries, ha retret aquest dimarts a Puente la seva gestió del caos ferroviari.
S'ha mostrat molt crític amb la compareixença de Puente. Creu que el ministre va rentar-se les mans dient que no era responsable de tota aquesta situació i a continuació ha recordat que l'obligació de vetllar per les instal·lacions ferroviàries és de Renfe i Adif. El senador també ha criticat que Puente no demanés perdó per les incidències al servei en plena jornada electoral i el ministre, per part seva, li ha retret que confongui víctima i agressor.
Me parece gravísimo que un responsable político convierta a la víctima en el agresor. Renfe y Adif fueron objeto de un ataque en la madrugada del domingo, un ataque intencionado, delictivo, doloso y muy grave.
I Puente ha tornat a recordar que la competència de la seguretat està transferida integralment, diu, als Mossos d'Esquadra.
Que Òscar Puente parli de víctima i d'agressor en un tema tan seriós com aquest i confongui amb altres qüestions on sí hi ha víctima i agressor i on sí s'haurien de posar polítiques públiques al capdavant, ja és gravíssim de per si. Però que a més Òscar Puente opini sobre el que està passant sense venir a Catalunya, a no ser que hi hagi campanya electoral, a 500 quilòmetres de distància, i dir que els Mossos no fan la seva feina des d'un despatx i una butaca, també és molt fàcil. I a tot plegat, el govern de la Generalitat també ha sortit en defensa dels Mossos d'Esquadra i diu que la seguretat de la xarxa ferroviària no depèn exclusivament de la policia catalana i diu Adif que ha de comptar amb una àmplia xarxa de seguretat pròpia.
Surt en defensa dels Mossos i en la feina que fan per prevenir que no hi hagi aquests robatoris de coure a la xarxa de Rodalies. I com fan els Mossos, insta també Adif a incrementar els recursos que destina per prevenir precisament aquests robatoris, per exemple, posant moltes més tanques contra el vandalisme. I per defensar la seva posició, l'executiu diu que és incomprensible que la xarxa de DIF hi hagi 184 fets delictius per cada 1.000 quilòmetres de la xarxa i a Ferrocarrils, per exemple, aquesta xifra baixi fins als 29. La Generalitat ha fet un informe del cas, no detalla les causes dels fets, però sí que apunta que a la xarxa de Montcada Bifurcació no hi havia els tallafocs adequats i això precisament va provocar que les afectacions fossin molt més greus del que podrien haver estat. Patrícia Plages, la portaveu del govern.
Ja va passar a Gavà, no hi havia tampoc aquí, aquesta vegada, els elements adequats de tallafoc. A Gavà, com va determinar l'informe final de DIF, que es va fer públic, es va admetre que faltava una peça, que faltaven uns mecanismes que haguessin pogut evitar aquell curtcircuit. Doncs el mateix respecte als fets que estem parlant de diumenge.
El govern no vol entrar al cos a cos amb el ministre de Transports, Òscar Puente, sobre si l'acte vandàlic va ser un sabotatge i diu que el cas ja està en mans de la justícia.
I arran d'aquestes afectacions, la síndica de Greuges ha obert una actuació d'ofici per saber si s'estan complint totes les mesures previstes per l'assistència, la informació i la qualitat del servei que es dona als passatgers.
I per això ha demanat tota la informació al Departament de Territori i recorda també que els usuaris tenen dret a la protecció de la seva salut i seguretat, a la protecció dels seus interessos econòmics i socials, i així com la indemnització i també reparació dels danys que hagin pogut patir. I també s'ha adreçat al Departament d'Interior per conèixer les accions per evitar els robatoris de coure.
8 i 22 minuts, hora de preguntar-nos, Júlia, com ha afectat els problemes a Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat.
Doncs amb la majoria d'estacions de Ferrocarrils augmentant i considerablement el nombre de passatgers, de fet, els usuaris habituals ja ho hauran notat, el Departament de Territori detalla que l'estació de Ferrocarrils de l'Autònoma ha registrat un augment del servei del 28%. També hi ha hagut augments del 22% a l'estació de Manresa, de gairebé el 12% a la de Sabadell, del 6,2% al de Terrassa o el 5,3% a l'estació de Martorell. I d'altra banda, pel que fa als autobusos, hi ha hagut un increment del 10% de mitjana i del 25% en el cas del corredor de Vic.
I més qüestions sobre la taula. Alerta si sou clients del Banc Santander perquè l'entitat ha avisat que ha detectat un accés no autoritzat a una base de dades amb informació de clients a Espanya, Xile i Uruguai, així com de tots els treballadors i alguns exemplars del grup.
Immediatament el banc ha activat mesures de bloqueig per gestionar aquest incident i, per tant, protegir tots els seus clients. El Santander explica que en aquesta base de dades no hi ha informació, com ara les contrasenyes dels serveis de banca per internet, i per això han reiterat que les operacions i també el sistema del Santander poden seguir operant amb tota seguretat.
Ho dèiem, en parlarem avui amb l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, a partir d'un quart de 10 del matí. I el Banc d'Espanya adverteix que els joves tenen ara menys capacitat d'acumular riquesa, d'estalviar, i són més vulnerables econòmicament.
L'enquesta financera de les famílies publica aquest dimarts i revela que la riquesa de les llars no s'ha recuperat de la crisi financera, sobretot en el cas dels més joves. Així doncs, les llars amb un cap de família menor de 35 tenien el 2022 una riquesa acumulada, atenció, de 20.000 euros, molt per sota dels 100.000 euros que tenien l'any 2008. La lleugera recuperació que es va haver de patir el 2017 va quedar estroncada per la pandèmia i entre el 2020 i el 22 la riquesa dels joves ha caigut un 26%, passant dels 27.000 als 20.000 euros. Un dels impactes més clars d'aquesta vulnerabilitat econòmica és la dificultat per accedir a l'habitatge, que queda molt reflectida per l'augment d'edat d'emancipació. Segons aquest informe, el 66% dels joves espanyols d'entre 18 i 34 anys residien a la llar familiar al el 2022, 13 punts més per sobre de l'any 2008.
I en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ofereix a continuar liderant el partit des del lloc que determini la militància malgrat els resultats del 12 de maig.
Sí, Junqueras ha enviat una carta a la militància on s'ofereix continuar liderant el seu partit, tot i els mals resultats d'Esquerra. Les eleccions del 12 de maig van aconseguir 20 escons, 13 menys que l'any 2021. Tot plegat també després de l'anunci del cap de llista i president de la Generalitat, Jean Fou funcions, Pere Aragonès, que va anunciar que abandonava la primera línia política. Ara Junqueras no té intenció de fer cap pas al costat. A la carta afegeix que es veu amb cor i també amb força de seguir treballant per Catalunya i també ha reiterat la decisió d'anar a l'oposició i no entrar, per tant, a formar part del pròxim govern que en surti.
I la carta d'Oriol Junqueras, de fet, arriba en ple procés del partit per repensar quina ha de ser l'estratègia a seguir després de la patacada electoral i amb el dilema sobre si s'ha d'investir o no el guanyador de les eleccions, Salvador Illa. La cap de política de Ràdio Estela analitza quins són els escenaris que s'obren a partir d'ara. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els mals resultats d'Esquerra a les eleccions obliguen el partit a reorganitzar-se i més després de la dimissió del fins ara president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ocupava el càrrec de coordinador general d'Esquerra. La carta d'Oriol Junqueras no arriba en va, arriba per esvair qualsevol ombra de dubte que hi pugui haver sobre ell, sobre si ha de continuar com a president del partit. Ell diu estar disposat a fer-ho sempre que la militància l'avali, però amb la derrota a les urnes hi ha qui planteja que cal una renovació de la cúpula del partit. La discussió sobre si calen nous lideratges arriba quan la direcció també haurà de decidir si ha d'investir el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, o no. Una decisió que no serà fàcil. El candidat del PSC no és de bon grat per la major part de l'executiva, però l'alternativa d'unes eleccions agafa el partit en mal peu. No hi ha garanties que la tardor Junqueras pugui ser candidat a les eleccions i Rovira continua a Suïssa a l'espera de com avança el cas de Tsunami Democràtic. Sense una cara visible forta i amb unes eleccions que serien de tot o res, Esquerra podria perdre encara més vots en favor de les dues forces majoritàries. Si 20 diputats és un mal resultat, amb 10 passaria a ser un partit residual.
Gràcies, Judit. Mentrestant, els partits polítics comencen a esbossar aquesta setmana com afrontaran les negociacions de cara a una possible investidura. De moment, recordem, s'hi han postulat dos candidats, Salvador Illa i Carles Puigdemont. Per ara, sembla que el socialista és qui pot tenir més números de ser president, Júlia.
Sí, mentrestant, el Partit Socialista desmenteix que vulgui cedir la presidència del Parlament a un partit independentista per aconseguir, per tant, els seus vots en una hipotètica investidura de Salvador Illa. Una informació que llegíem ahir al Periódico i que la número 2 i membre de l'equip negociador, Alicia Romero, s'ha afanyat a negar.
Nosaltres no som aquí en aquests moments. És veritat que algun mitjà de comunicació ha tret això. No és veritat que nosaltres estiguem aquí. És a dir, puc, diguéssim, desmentir rotundament aquest titular. No ens ho estem plantejant. No som aquí perquè, com li dic, ahir vam constituir el comitè negociador i encara no hi ha cap conversa. Per tant, això és una opció que no està sobre la taula.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Alicia Romero també creu que és precipitat pronunciar-se sobre si els comuns entrarien a un govern presidit per Salvador Illa i no ha descartat un govern també en solitari.
També en parlarem avui de tot plegat perquè ens visita en aquest estudi Javi López, membre de l'executiva del PSC i candidat a les eleccions europees. I des de la Moncloa, però, donen per acabat el procés i demanen a Esquerra i Junts que atenguin el missatge de les urnes i facilitin la investidura de Salvador Illa.
La portaveu Pilar Alegría ha reclamat a les dues formacions que facin una lectura serena dels resultats i acceptin també el que ha demanat la ciutadania.
Creo que hay que atender claramente al mensaje tan claro que han trasladado los catalanes y las catalanas pidiendo una nueva etapa, abrir un nuevo tiempo en Cataluña.
D'altra banda, fons de l'executiu no preveuen noves reunions de les taules de diàleg i negociació del PSOE amb les forces independentistes fins que s'esgoti el cicle electoral, és a dir, després de les europees, que tenen lloc el 9 de juny. Alegria també ha descartat un avançament electoral fruit d'una hipotètica pèrdua de suports al Congrés dels Diputats.
I per la seva part, Junts no llença la tovallola i Carles Puigdemont intentarà ser investit president. Precisament el líder juntaire ha convocat els seus 35 diputats aquest dijous a la Catalunya Nord, en la que serà la primera reunió del grup parlamentari sortit de les eleccions de diumenge.
I també està previst que hi assisteixi la cúpula del partit amb la presidenta Laura Borràs i el secretari general Jordi Turull al capdavant. La reunió que, segons fons del partit, es podria celebrar a Perpinyà hauria de servir per definir l'estratègia de Junts davant del nou escenari polític que dibuixen aquestes eleccions.
Els comuns, per la seva banda, insisteixen en un pacte a tres per assolir un govern progressista a Catalunya, el que seria el tercer tripartit.
A les declaracions de Jèssica Albiach, la candidata als comuns, i David Cid, de formar un govern d'esquerres, també s'hi sumen la de la vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hay mayorías suficientes para conformar un gobierno. Va a ser una negociación difícil y complicada, pero desde luego lo que estoy segura no quieren los ciudadanos y ciudadanas catalanas es una repetición electoral ni bloqueos. La política es un problema ahora mismo para la ciudadanía. Y lo vemos el pasado domingo con una participación que es muy baja. Lo que necesitamos es avanzar. Hay mayorías suficientes para gobernar, que es una mayoría progresista.
Un acord que a hores d'ara sembla del tot improbable, tenint en compte que Esquerra, ho dèiem ara, ja anuncia la intenció de quedar-se a l'oposició.
Gairebé 8:45 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que tot plegat el baròmetre del CIS d'aquest mes de maig dispara l'avantatge de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo. L'enquesta d'intenció de vot li dona una àmplia victòria al PSOE, mentre després dels dies de reflexió que es va prendre el president espanyol i de la victòria socialista a Catalunya.
I és que, segons el baròmetre, els socialistes han aconseguit capgirar la intenció de vot dels ciutadans a l'Estat. El PSOE tindria el 35,5% dels vots. Això és un avantatge de 5 punts sobre el Partit Popular. Els de Núñez Feijóo tindrien el 30,4%, mentre que Vox seria tercera força, amb el 10,2%, i Sumar cauria fins al 8% dels vots. I pel que fa als partits catalans, Junts millora en una dècima, obté l'1,5% per sobre dels republicans, que perden en aquest cas una dècima i se situen a l'1,1%.
Per cert, un Pedro Sánchez que compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els negocis de la seva dona, Begoña Gómez.
Sí, serà dimecres que ve, dia 22 de maig, quan podrem escoltar el president del govern espanyol a la Cambra Baixa. Recordem que fa un mes un tribunal de Madrid va obrir diligències per un presumpte delicte de tràfic d'influències contra Begoña Gómez. El magistrat volia saber les presumptes relacions de la dona de Pedro Sánchez amb diverses empreses privades com Global o Air Europa, que van acabar rebent fons i contractes públics de l'executiu de Pedro Sánchez. La investigació es va obrir arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, que reclamaven la citació de la mateixa Gómez.
I més qüestions polítiques, perquè el ple del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts el seu veto a la llei d'amnistia als encausats del procés.
I amb aquest pas, i després de 2 mesos de tràmits i debats a la Cambra Alta, la proposta podrà tornar definitivament al Congrés dels Diputats per ser votada de nou, i si supera aquest pas, la norma quedarà avalada definitivament per les Corts espanyoles i només faltarà que sigui ratificada pel rei i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat. El debat celebrat abans d'aquesta votació servia perquè els populars exposessin una vegada més la seva oposició frontal a la llei d'amnistia entre acusacions de frau democràtic i mercadeig de poder. És la senadora popular Alicia García.
Lo que nos traen aquí es una autoamnistía adaptada a las causas judiciales de individuos con nombres y apellidos. Es como poner al zorro cuidando las gallinas.
D'altra banda, el Partit Popular fa marxa enrere i no portarà al Tribunal Constitucional el xoc entre Senat i Congrés per la llei d'amnistia. El partit ha forçat un nou ple previst per aquest dijous, on està previst que es deixi sense efecte l'acord.
Sí, els populars al·leguen motius tècnics perquè el Congrés no va respondre com ho havia de fer i cal disposar de més temps per plantejar aquest conflicte. El PSOE creu que aquest moviment es produeix per evitar topar amb una resposta negativa per part del Tribunal Constitucional.
I canviem de qüestió perquè el president ucraïnès Volodymyr Zelensky anul·la la seva visita a Madrid prevista per aquest mateix divendres.
Sí, havia de fer una visita oficial al Congrés dels Diputats divendres a 11:45 del matí, posteriorment desplaçar-se a la Zarzuela per reunir-se amb Felip VI 12:45 i dinar amb els Reis una hora més tard. La Moncloa no havia confirmat la reunió que previsiblement havien de mantenir també Pedro Sánchez i Volodymyr Zelensky per signar un nou acord bilateral de seguretat.
Mentrestant, el secretari d'Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, ha arribat aquest dimarts a Kiev en un viatge que busca refermar el suport a Ucraïna davant dels atacs russos.
La visita es produeix menys d'un mes després que el Congrés dels Estats Units aprovés, després de molts mesos de retard, un paquet d'ajuda que destina 60.000 milions de dòlars a Kiev, majoritàriament per sistemes d'artilleria i defensa aèria. Blinken ha assegurat que el nou paquet ja està en camí. Segons el secretari d'Estat dels Estats Units, l'ajut de Washington marcarà una veritable diferència contra l'agressió russa.
8:33, tornem cap a casa nostra amb una notícia de darrera hora, i és que estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han bloquejat els accessos als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al campus universitari amb motiu de la vaga estudiantil en defensa de Palestina. Segons informa el sindicat d'estudiants dels països catalans, ahir us ho explicàvem, que estaven acampats i que volien fer més accions. Una vuitantena de persones han passat la nit acampades a la plaça cívica del campus i a primera hora del matí han tallat, com dèiem, els accessos cap als trens amb taules i cadires. Seguirem la informació cap a on vaiculi tot plegat. I també us expliquem un dia com avui que els preus dels aliments i el gas van pujar a l'abril i això ens deixa un escenari d'inflació a l'alça. Concretament, ha pujat 2 dècimes a Catalunya i la variació anual és del 3,3 euros, una pujada impulsada pel preu de l'habitatge i dels aliments.
Segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, el preu de l'habitatge va experimentar un increment de gairebé el 4% a Catalunya durant l'abril. Són gairebé 3 punts més que al març, mentre que els aliments i les begudes no alcohòliques van augmentar un 4,1% quan el març van ser del 3,9. I també destaca l'augment dels preus de restaurants i hotels amb un 4,2%, tot i que baixa 6 dècimes en comparació al mes de març. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es va situar en el 3,3. Això és una dècima més que la dada registrada al març.
I a Barcelona, el Consell Veïnal del Turó de la Rovira ha denunciat la destrossa d'un tros d'escales del Parc Güell durant els treballs al parc per muntar la desfilada que Louis Vuitton hi celebrarà el pròxim 23 de maig.
I és que els veïns recorden que és patrimoni i es queixen de la gestió feta per l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'ús de l'espai per aquesta desfilada. Per la seva banda, el consistori ho atribueix a un error humà durant les tasques de muntatge i afirmen que l'empresa organitzadora lamenta aquest incident i es farà càrrec d'aquestes despeses de reparació.
Per cert, parlant de Barcelona, que la Fórmula 1 es traslladarà al centre de la capital catalana la setmana prèvia del Gran Premi al circuit Barcelona-Catalunya, que es disputa del 21 al 23 de juny. Els monoplaces faran una exhibició en ple Passeig de Gràcia el dimecres 19 de juny i la plaça de Catalunya acollirà durant 7 dies un fan village amb oferta gastronòmica, lúdica i cultural.
Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, diu que la intenció és que sigui la millor edició d'un Gran Premi que s'hagi fet mai a Catalunya. El mateix Torrent ha defensat el roadshow davant totes les crítiques.
Fem també per això, per acostar-lo al gran públic, perquè tothom pugui viure el Gran Premi, i estem convençuts de que la repercussió positiva supera i de molt les incomoditats que evidentment pot generar un esdeveniment d'aquest tipus. Farem la millor gestió possible, des d'un punt de vista organitzatiu, des d'un punt de vista logístic, i estem convençuts de que serà un èxit des de tots els punts de vista.
I també passem a aquesta hora pels jutjats, perquè el pare de la Llaiza, la nena morta per la mare a Sant Joan d'Espí el 2021, ha negat aquest dimarts que l'acusada tingués cap problema mental.
En el segon dia de judici, el Sergio, pare de la nena, ha descrit la seva parella com una persona manipuladora, narcisista i egocèntrica. De fet, ha explicat que en un intent de tornar amb ell va arribar a inventar-se que tenia càncer d'úter.
Yo fui rotundamente explícito de que no quería volver con ella. Evidentemente, al principio, cuando me vino con la historia de que ella estaba enferma por el útero, que tenía un bulto y demás, pues yo al final, evidentemente, pues como humano, pues te preocupas. Y además es la madre de tu hija. ¿Por qué? Porque esa historia por parte de ella, falsa, evidentemente, lo prolongó durante todo el tiempo este.
També l'ha descrit com una manipuladora, la mare de l'acusada, que ha assegurat que tot va començar quan la seva filla es va assabentar que el Sergio estava amb una altra dona després d'haver-se separat.
I a Vic, presó provisional sense fiança per l'home acusat d'assassinar la seva parella. Ell mateix va denunciar la desaparició de la dona, però la policia va sospitar que es tractava d'un cas criminal. Aquest cap de setmana els Mossos el van detenir quan van saber que havia comprat bitllets per marxar del país. Ara la policia ha trobat restes biològiques al cotxe de l'acusat.
Després de detenir-lo aquest dissabte, agents de la policia científica van inspeccionar el vehicle de l'home. Els Mossos hi han trobat indicis biològics, ja que ja estan en mans dels experts en genètica forense perquè les analitzin i puguin identificar concretament de qui són. Mentrestant, la policia segueix treballant per trobar el cos de la víctima. Els Mossos creuen que l'home l'hauria matat i després n'hauria ocultat el cadàver. Els fets haurien passat a mitjans d'abril, quan l'acusat va denunciar la desaparició de la víctima. La policia catalana assegura que van sospitar d'ell des del primer moment i que es tractava d'una desaparició, per tant, criminal. Desenes de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la plaça Major de Vic, on han fet un minut de silenci per protestar contra la violència masclista. També s'ha llegit un manifest. La consellera de Feminismes, Tània Verge, fa una crida col·lectiva.
Vam de seguir denunciant amb la màxima fermesa. És el que fem en aquests minuts de silenci. Un crit col·lectiu per dir prou. Un clam col·lectiu per dir que s'ha acabat, per posar-li nom, per identificar totes aquestes violències masclistes i per apel·lar a la responsabilitat que tenim al conjunt de la societat.
L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
I encara una darrera informació abans dels esports, perquè Joan Torra ha estat nomenat nou rector de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià.
Segons ha comunicat aquest dimarts al matí el mateix prevere i professor, el cardenal Joan Josep Pomella, gran canceller d'aquesta institució acadèmica, va signar el decret, va ser divendres passat, per al trienni 2023-26. Joan Torra, sacerdot de la diòcesi de Vic, ja era des del 6 de juliol passat el prorrector de l'Ateneu en substitució d'Armand Puig, designat ara fa un any pel papa Francesc president de l'Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l'Ensenyament de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques. Joan Torra ha destacat en declaracions a Ràdio Estel que aquest nomenament representa donar formalitat al treball que ja s'estava fent.
Es tracta de continuar la feina que ja havíem estat fent, que ja s'havia estat fent amb el doctor Man Puig, que hem estat fent doncs, durant tot aquest temps, anar fent continuant el pla estratègic, anar fent la consolidació de totes les coses de l'Ateneu, que és el procés, el moment en el que estem. Gràcies a Déu he comptat amb la col·laboració entusiasta de tota la gent que hi ha participat, tant de professors com d'alumnes, com del personal d'administració i serveis de la casa, de manera que ha estat extraordinari en tot aquest temps de treball.
Recordem que l'Ateneu Universitari Sant Pacià engloba tres facultats, que són les de Teologia, Filosofia, Història, Arqueologia i Arts Cristianes, així com l'Institut de Litúrgia a Tinstar Facultat. I és en el mateix comunicat, Joan Torra explica que Daniel Palau, fins ara vicedegà, passa a ser degà de la Facultat de Teologia en funcions.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres que anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La del Girona aquesta nit contra el Villarreal a Montilivi el deixa lluny de l'objectiu d'acabar la Lliga com a subcampions.
La derrota del Girona, volíem dir, Joan. Si l'equip de Mitchell ha fet tot el possible per endur-se almenys un empat davant dels groguencs, però ha acabat perdent per 0-1 amb un gol de Traoré al minut 59 de partit. Aquesta derrota allunya el Girona de la segona plaça. De fet, si hagués guanyat avui, seria segon a l'espera del que faci el Barça, que juga demà al camp de l'Almeria. La derrota al Girona a Montilivi ha deixat molt afectat també a l'entrenador Mitchell, que reconeix que l'equip no materialitza les ocasions de gol que hauria d'haver fet.
Creo que teníamos que haber abierto el partido más en la primera parte en ese sentido. Ser capaces de finalizar más jugadas, teníamos mucha posesión, pero ellos es un equipo que transita muy bien, que defiende muy bien. Y me ha faltado finalización. Pero bueno, evidentemente quedan dos partidos, hay que intentar acabar de la mejor manera.
Doncs per l'objectiu de ser segons, el Girona hauria de guanyar els dos partits que queden i el Barça hauria de punxar en almenys dos dels tres duels que encara li queden per jugar. Aquesta nit també ha jugat el Real Madrid, que ha demostrat que és campió de Lliga per alguna cosa i ha superat l'Alavés per un contundent 5-0. El Barça, com dèiem, juga demà al camp del Coe, que és l'Almeria, que ja és equip de segona divisió. Aquest matí la plantilla fa un últim entrenament i després al migdia roda de premsa del tècnic Xavi Hernández.
I d'altra banda, el Barça continua sense conèixer la derrota a la Lliga femenina i s'han posat per un contundent 0-4 a l'Eibar en un partit sense traçar
ascendència, perquè les catalanes són des de fa dies campiones de Lliga. Ara ja miren, però, cap a la final de Copa, que tindrà lloc aquest dissabte contra la Reial Societat.
En el partit d'ahir, Jonathan Giraldez no convocava diverses de les seves jugadores habituals, reservant-les precisament per aquestes dues finals. Tot i això, les blaugranes no tenien cap dificultat per imposar-se a les rivals, amb gols de Salma Parayuelo, Marta Tarrejón, Graham Hansen i Alexia Putellas. Per cert, que qui és més a prop de jugar al Barça la temporada que ve és la davantera Iwa Pajor. La internacional polonesa de 27 anys ha anunciat que deixarà el Wolfsburg alemany a finals d'aquesta temporada i tot apunta que la seva propera destinació serà Barcelona.
Qui ho ha anunciat, això, Tebas?
No encara.
Val.
Tebas no li interessa massa anunciar coses de futbol femení.
També és veritat, també és veritat. I en futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola està un sol partit de guanyar el seu quart títol de Lliga consecutiu.
Aquesta nit ha superat el Tottenham per 0-2 i han acabat de capgirar el campionat a falta d'una última jornada. Erling Haaland ha estat l'autor dels dos gols de la vuitena victòria consecutiva de l'equip de Guardiola. En aquest duel hi havia en joc els 3 punts del partit de la 34a jornada de Lliga que havia estat ajornat. Així doncs, el Manchester City serà campió de la Premier si diumenge guanya el West Ham a casa, per tant, podria celebrar el títol davant de la seva afició.
I en bàsquet avui comencen els play-offs pel títol de Lliga ACB, amb dos catalans lluitant pel campionat, Barça i Baxi Manresa.
I el primer partit de quarta final es juga aquesta nit entre Reial Madrid i Gran Canària. Serà a partir de 2:15 del vespre. Demà serà el torn del Manresa, que visitarà la pista de l'Unicaja a la mateixa hora. El cap de setmana jugaran els altres dos partits de quarts. Dissabte a les 6, València Bàsquet, UCAM Múrcia, i diumenge al migdia, 12:45, Barça Canàries. Recordem que en aquesta fase de quarta final passarà la feina el fora el millor de 3 partits. I per cert també que la Lliga ACB ha anunciat el millor quintet inicial d'aquesta temporada i no hi ha cap jugador del Barça. Sí que hi figura Andrés Feliz de la Penya, que evidentment Joan ha estat feliç d'entrar en aquest quintet inicial.
Uau, uau. Acabem parlant d'handbol, va, perquè el Frenkie Granollers fitxa el central brasiler Tarcísio Freitas, que arriba lliure de contracte i firma per 2 campanyes no vull gracietes amb aquest cognom.
Així és, el jugador de 24 anys ja té experiència a la Lliga Sobal, ja que ha jugat les 3 últimes temporades al Valladolid. Internacional en categories inferiors de la selecció brasilera, Freitas destaca per la seva capacitat anotadora. D'altra banda, també en informació poliesportiva, hem denunciat que el jugador d'hoquei patins del Barça, Pau Bargalló, ha dit que deixarà l'equip a final de temporada i amb aquest missatge s'ha acomiadat de l'afició.
És cert que sempre havia pensat que estaria molts més anys aquí, però a vegades les circumstàncies canvien i al final ha arribat el moment de separar els nostres camins. Tot i que seguiré desitjant sempre la victòria d'aquest equip i amb l'esperança d'algun dia o altre tornar aquí a la que considero casa meva.
El seu contracte, recordem, finalitzava el 30 de juny d'aquest any i serà llavors quan deixi el club, on ha jugat 8 temporades amb 24 títols a la butxaca.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
9:15 del matí. Anem com podem a la cara bé, va.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Giro.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, dia de pluja.
Sí, eh?
M'agrada, sí. Fer pluja, sí, fer ràdio mentre plou...
Te recuerda a tu Gijón natal.
Sí, sí, sí. Ah, per cert, petit apunt abans de començar. Ahir vaig voler veure 4 bodes i un amigo i un...
I un funeral.
Que era pagant i dic, mira, necessito saber si val la pena.
I no la vaig trobar.
Ai, sí, no és de cap altra plataforma. Vaig buscar-la, puc parlar de plataformes, a Netflix no hi és, i Amazon Prime, que és el que jo tinc, era d'alquiler o de...
Home, és que és bona, eh?
I val 4,99.
4,99. I vaig tenir un dilema moral, dic, a veure, què faig, sí o no?
I llogar-la.
Vaig dir, m'espero a veure si val tant la pena com per destinar 5 euros.
Ja te la... Bueno.
No farem... Val la pena o no? Jo necessito saber-ho. Ja després avui em plantejo la tarda.
Molt.
4 bodes i un...
No tinc gires millor.
Això, i un amigo.
Passaria que hem començat a parlar de coses random. Tema gatets, què?
Mira, jo em vull adoptar un... però no sé si hi ha molt de quòrum.
crec que no hi ha molt de quòrum.
No, ara, oients que teniu gats i persones que tenen gats. Jo és com... A mi només em fa por que esgarrapi moltíssim i que no pixi una de pixar. Ja sé que és un gat.
Sí,
però, com a solució, hi ha educadors de gats. Jo he buscat.
Gots? Gots?
Has buscat.
He buscat. Llavors, a mi no em preocupa.
Això no és un programa?
La meva gata no esgarrapa. Això necessito. Necessito gent que...
És que no esgarrapa
en tant. És que no sé si és el meu entorn. Tothom té gats que es porten malament, clar, llavors això costa.
Doncs això és que no els eduquen.
Exacte. I un cop els hi poses el sorral, només fan les seves cosetes al sorral.
Que són superintel·ligents.
Sí, sí, sí.
No esgarrapen.
Els has d'ensenyar, van directes al sorral.
Veus? És que ja no hi haurà quòrum. Ara la meva àvia m'està escoltant, ja veuràs, es posarà les mans al cap, perquè l'únic que fa és que diu que no...
Però una pregunta, si puc, eh?
Sí.
És una voluntat teva personal o és en conjunt?
És personal. La gata de la meva tieta va parir 4 gatets petits i ara els estem buscant família. I jo no ho tenia en ment, però clar, de cop i volta m'he encarinyat moltíssim.
Sí.
I ara tot el que em surt és a gats, perquè em passo el dia buscant llitets per gats, sorrals per gats...
No, ui, això...
Com hacer que tu gato no muerda...
Quan comences, etcètera. Ja no pots parar.
Vols parlar amb Maria Sierra Rodríguez, eh?
Sí, Vanessa Carrasquilla, també.
Reservat un dia sencer, perquè...
Sí, sí, bé, ja està, ja us informaré.
En fi, va, ara sí. Cara bé?
Cara bé, sí. Avui us porto una notícia post-post-post-electoral.
Clar, perquè fa 3 dies.
Exacte, post-post-post-electoral. Que gran. Les anècdotes no s'acaben de la celebració del Dia de la Democràcia. I aquesta, la veritat és que fa molta gràcia. Una dona que es va equivocar de sobre a l'hora d'anar a votar i va posar un sobre que portava 100 euros a dins.
Ai, pobra.
Llavors va anar a votar i va posar els 100 euros a dins de les urnes.
I va pagar el súper amb una butlleta electoral.
Va anar pel pa i diu, ¿me aceptas una de Alejandro Fernández?
Clar, jo pensava, com és que ha passat això? Perquè ella remarcava molt que va ser sense voler, o sigui, que va ser per error, no? La cosa és que ella tenia els 100 euros aquests guardadets pel seu fill, per donar aquest sobre al seu fill, i a l'hora d'anar a buscar, d'agafar el sobre, doncs es va equivocar, es va confondre, i va posar aquest a les urnes.
I no li van tornar...
Sí, li van tornar després, un cop fets del recompte. Això va passar a Terrassa, al Col·legi Electoral Can Tosell. Això, una votant va anar a votar, va posar aquests 100 euros, i quan tornava, després d'haver votat, li anava a donar aquests 100 euros al fill, li dona el sobre, el fill obre el sobre i veu que hi ha...
Xasco.
Que hi ha allà la papereta.
El que anava a votar a la seva mare.
Exactament.
Ni sense secret de vot, aquesta dona.
La cara de Pere Aragonès.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, va tornar allà a Can Tosell per avisar del que havia passat. Li van dir, mira, ara no podem aquí obrir les urnes i anar obrint tots els sobres, perquè no podria passar.
Te preguntes si va poder tornar a votar.
Ah, molt bona!
Doncs no.
No
va poder tornar a votar, no. Ostres. Ells li van dir, mira, si vols, un cop fem el recompte, nosaltres ens apuntem al teu telèfon, i quan trobem aquest sobre amb els 100 euros, en comptes de quedar-nos-els, et trucarem i tu els vens a buscar. Efectivament, va ser així, però clar, el vot de la dona va ser nul i no va poder tornar a votar.
No es pot impugnar, això?
No, algú dirà
que...
No, perquè tu, fins que no fas el recompte, no saps si aquell sobre de 100 euros.
Clar, això és veritat.
Per tant...
I el recompte es fa un cop ja ha acabat l'horari electoral.
Sí. Una història, si més no, curiosa.
Home, sí.
Almenys ha acabat bé. A mi em sabria molt de greu que hagués perdut els 100 euros.
Ha perdut el seu dret a vot.
Sí, això és... I jo també, eh? Aquí, mira, que m'entrevistin a mi. T'anava a dir també una cosa. Tu només pots votar amb el sobre que et donen, no?, al col·legi electoral, no. O pots votar amb qualsevol sobre?
Ah, el sobre estàndard.
No, el sobre oficial,
no?
Sí.
Clar, llavors aquesta dona... Es va fer un embolic, no? Va agafar el sobre oficial i el va posar els diners.
Sí, sí. En fi, pobre. Canvi de tema.
Bueno, bien está lo que bien acaba, eh? Se va acabar.
Sí, sí, sí. Canvi de tema perquè el que ve ara...
Sí. Us vull parlar d'una moda, d'una tendència, perquè recentment ha sortit, doncs, això, aquesta nova tendència, que és ben curiosa i està tenint molt d'èxit. Es tracta d'uns texans tacats d'orina que costen més de 700 euros i que ja s'han esgotat.
És que em sembla... S'han
esgotat.
La cara del Maniró és entre sorpresa i fàstic.
Em sembla delirant.
Home, on hem arribat?
Crec
que hauríem de començar a posar límits, eh?
Explicaré.
Ja ha perpetrat aquesta màgica idea.
Doncs mira, una marca que es diu Jordan Luca. Jordan Luca és una marca així de luxe bastant cara. I això són uns texans normals i corrents, però amb una gran taca d'orina a la zona dels engonals.
Engonals,
sí, sí, engonals, sí, sí. I a la zona dels malucs. L'ataca està per davant.
Sí, on ha d'estar l'ataca?
Ahir han estat coherents i lògics. Sí. On te la ponemos?
De fet, són uns texans que es van presentar fa uns mesos, a la setmana de la moda de Milà, però ara és quan s'han fet virals i s'han començat a penjar a xarxes socials i s'han esgotat a internet.
Però escolta, que et donen un potet d'orina per quan es va secant o...
No.
No, ara us explicaré, no, perquè realment ells diuen que no és una taca d'orina, però, pel que sembla, vull dir, tothom diu que és una taca d'orina, però
val,
no ho és.
Però on hem arribat?
Això no és.
On hem arribat? Ja. Vull dir, tu, si no, mira, si no vols orina, doncs hi poses aigua, però 700 euros pagaràs?
758 euros, eh? Exactament, 758 euros. He anat a la pàgina web de Jordan Luca i, efectivament, els texans estan esgotats i et dona aquella opció de...
Avísame cuando hayas top.
Cuando hayas top. Sí,
val,
sí,
val,
sí.
Val, val.
Doncs...
Uau.
Sí, bastant curiós. Això sí, la marca, el que deia, ha dit reiterades vegades que no es tracta d'una taca d'orina, sinó que es tracta d'una simulació de taca de rentada de pedra.
Què?
Taca de rentada de pedra.
Clar, no sabia que existia.
Jo tampoc, rentada de pedra. Jo tampoc. Ai. Llavors, ho he buscat i hi ha altres tendències d'aquestes així una mica estranyes. Per exemple, he trobat uns talons per 900 euros, que són com crocs amb talons. Mm? Una bossa de mà...
Ah, sí, aquests estan molt, molt de moda. Sí. Són molt lletjos.
Crocs amb talons.
Sí. O sigui, sabeu el croc de tota la vida? Doncs,
jo tinc.
Doncs al croc li afegeixes un taló.
900 euros, eh?
Fa roba molt estranya, eh?
O sigui, la gràcia del croc és la comoditat.
Sí. A part, un taló d'aquells de punta.
D'aquests finets.
D'aguja.
Sí. Això, el taló d'aguja.
Sí. Una bossa de mà, que aquesta va sortir fa uns mesos, una bossa de mà que imitava com una bossa d'escombraries de Balenciaga, que val 1.400 euros.
Imitava? Mare, o era una bossa d'escombraries directament?
No, sí, sí.
Sí, ho era, però amb un cost de 1.400 euros.
I em parles d'una mena de vestit que és com una tovallola?
Sí. Ah, sí? Aquest, veus? Aquest, que després Ikea va recrear-lo i va penjar-ho de broma una de les seves tovalloles. Mireu, aquesta és molt més barata, costa 14 euros, o així.
Sí, sí, era una marca que venia un vestit que era bàsicament una tovallola, quan surts de la dutxa i poses la tovallola per no sé quants euros.
Sí, mira, 695 euros.
Vinga.
Sí. I de fet ho van presentar fa res a la col·lecció Primavera 2024. Vull dir que fa res que ha sortit aquesta nova tendència. En fi, i moltíssimes més. Jo us volia preguntar alguna tendència que no enteneu per què s'ha posat de moda?
Ui.
A mi em crida molt l'atenció...
Moltes.
Bueno, dos consideracions. Primer, qui dissenya aquestes coses van a cachondeo. És a dir, no? És a dir, a veure fins on arriba l'estupidesa, no?
Jo crec que no, eh?
Hem de preguntar a Inés Ferrés.
Doncs mira, sí. És una bona pregunta, però jo sempre dic... Bueno, ells són conscients que el que estan fent és una aberració.
Bueno, no ho sé,
Ser-ho,
en el món del modernisme, no, o sigui, aquests que es creuen tan moderns...
Jo, per exemple, una tendència que no entenc gens és això que es portava... Bueno, i es continua portant, els pantalons així baixos, que es vegin molt els calçotets.
Els calçotets.
Sobretot els homes,
sí. Els
rapers. Sí. Que diuen que pantalons és una cosa que no entenc.
Rapers, si no rapers, mai. Perquè jo he vist curs sencers.
Skaters.
No, a mi el que em crida sempre l'atenció és que hi ha èpoques de pantaló pitillo...
Sí.
Molt arrapat.
Mm-hmm. Ara està tornant, eh?
I hi ha èpoques de campana superampla i dic, bueno, això exactament...
A veure, tot torna. O sigui, el 2010 es va començar a portar el pantaló arrapat pitillo fins al 2020 aproximadament, i ara, si el portes, ets un antiquat i un boomer...
Està tornant a posar de moda, però
sí,
ara el pitillo...
Diuen que torna. Jo el que no aguanto ni entès mai és la gent que porta una combinació que em sembla terrible, que és la gent que porta polo... I americana.
Ah, polo i americana.
Ai,
sí.
Sí, tota la raó.
Hi ha un estil, hi ha un estil.
Ha un estil
I, per exemple,
eh?
Camisa llarga d'arreglar i pantaló de xandall, t'agrada o no?
Home, no.
Doncs mira,
sí?
L'he vist...
Veus?
No, l'he vist i no queda tan malament, eh?
Veus?
Com dit.
Això es porta molt ara, eh?
Sí.
És que...
Perdoneu, però...
aquestes coses, sí.
Sí, sí. Sí. No. En fi, anem a... Després de fer aquest repàs de tendències, si voleu, anem a la musiqueta.
Som-hi.
Tinc una pregunta que fer-te. Dis-me com hem acabat així. Ja hem malgastat tot el meu temps en entendre quin preu paga la gent per ser feliç. A la retina s'acumulen paisatges vells.
Que bé que sona això, eh?
Sí, sona molt bé, la veritat. És un artista que es diu Quinto, un noi... Quinto, no Quinto.
Quinto de pis o de brebaje?
És un artista que es diu Quinto i que porta molts treballs sota les esquenes de mitjana.
Uau. Sou tan bons.
Gràcies.
Doncs això, es diu Quinto, és un noi valencià que aquest 2024 ha començat a treure cançons d'un estil així urban pop, que se'n diu, i que s'està preparant ara pel llançament del seu primer disc, que es dirà B-Baixa.
Ara m'he imaginat fent exercicis de... Com si hagués de participar a les Olimpiades. Lanzamiento de disco.
Ai. Bueno, gairebé, Rafa.
Ah, mira.
Estic ensenyant un vídeo d'en Quinto que fa moviments amb la mà com si toqués el claxon d'un cotxe i després mogués el volant.
Porta una jaqueta que li encaixa perfectíssima.
Sí. Molt l'estil rapent.
Podria portar els pantalons orinats.
Sí. Tota la pinta de ser aquest perfil de persona.
Sí. Home, és els que porta rinyonera a la cintura.
No, a la cintura i davant de tot, que això és molt estrany.
És curiós.
Doncs en Quinto traurà disc que properament encara no se sap ben bé quan sortirà. De moment ha tret tres cançons. Una és la que estem escoltant, que es diu 128. Després hi ha una altra que es diu Ara què fem. I l'última que ha tret, que es diu Petjades, i que és una cançó preciosa. Està escrita a quatre mans amb una altra artista emergent valenciana que es diu Esther, i que just fa unes setmanes també ha tret el seu primer disc. Per tant, dos artistes valencians emergents que prometen moltíssim. Han tret aquest nou single que ara escoltarem, que és Petjades.
Però poca broma, perquè m'està agradant, eh?
Sí. Doncs aquest el demanem, però... Aquesta cançó és preciosa, parla de la nostàlgia d'un amor perdut, ha sortit també un videoclip també molt bonic, que us recomano que aneu a veure, i això, si voleu, acabem la cara bé amb Petjades de Quinto i Esther.
He seguit tantes petjades que no m'han portat a res. Desdibuixen els miracles, van fonent-se com la neu, com la neu.
Aquell lloc on m'esperaves, ara ja no el reconec. Potser ja han florit els arbres, potser ja ha marxat. Vaig voler ser